COPE Catalunya i Andorra.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda. Benvinguts a Esports COPE en el dia en què el Barça buscarà a San Siro el millor resultat possible als vuitens de final anada de la Lliga de Campions. Albert Díez, què tal? Bona tarda.
Molt bé, Joan, bona tarda.
L'Andreu, que s'ha d'estar al control de sol, Helena contra la producció, us parla Joan Batllori, top informatiu de la jornada.
Top 4.
Joan Carles Navarro, que s'ha perdut l'últim partit del Barça-Riga, el tornarà a jugar demà. La bomba ha viatjat amb l'equip a Istanbul per enfrontar-se al Fenerbahçe a l'inici de la segona volta del top 16 de l'Eurolliga.
Top 3.
Sergio García, jugador de l'Espanyol, diu que només la permanència pot fer canviar el discurs del vestidor, que continua sent de prudència. Guacasso continua entrenant al marge i també Raúl Baena, lesionat.
Top 2.
A 3 quarts de 9, el camí del Barça cap a Londres continua a Milà. El rival als vuitens de la Champions és l'equip rossonero. El davanter, el Sharawi, jugarà amb els italians, que tindran un camp ple per primera vegada aquesta temporada.
Top número 1.
El Barça desconfia de l'etiqueta de favorit i es mentalitza per deixar la porteria a 0. Pedro, Mascherano i Song estan apercebuts de sanció. Si veuen una groga, no jugaran la tornada. El Barça tindrà el suport de 2.000 culers a les grades de San Siro.
Entrevistes a Sports COPE.
Avui passa pel programa el ciclista català Joaquim Purito Rodríguez, i coneixerem millor el Milan amb l'Adrià Carmona, format al planter del Barça i que ara juga al Saragossa, cedit pel conjunt rossonero.
El debat a Sports COPE.
Aquest dimecres posen l'opinió a Sports COPE els periodistes Miguel Rico i Francesco Canale.
La pregunta a Sports COPE.
A les xarxes socials, al Facebook i al Twitter, us demanem per la porra del Milan-Barça. De les moltes respostes, Batllori, que hem rebut, no tothom veu guanyador al Barça. Per exemple, el Faustino Morales i el Salvador Cortés parlen d'un 2-1 i un 3-1 pel Milan, respectivament. El David Barrio, per això, veu un empat a un gol, eh? La Luna Campos, un 1-3, i el Pedro Mateos, un 1-2 pel Barça. En el que sí coincideix gairebé tothom és que el Barça marca avui a San Siro. No l'Òscar Pérez, que comenta: «Soc merengue, però crec que avui el Barça guanya fàcil, 0-3. Tu, Batllori, què penses? Quin resultat veus avui?
Un 0-2, apunta'm a la porra.
0-2.
Gols de Messi i Pedro.
Messi i Pedro. Mira, jo poso un 0-4, eh?
Carai, que provista estàs.
Doncs mira, cap allà a les 10:35-10:40, coneixeràs el resultat i gràcies per participar.
Gràcies a tu per ser com ets, Albert Díez. Volem també que ens envieu les vostres preguntes, les vostres inquietuds pel José Mari Vaquero, el capità del Dream Team. Estarà aquí divendres, com cada divendres, per contestar-les. Les podeu fer arribar a través d'aquestes tres vies.
Correu electrònic.
esportscope.barcelona@cadenacope.net.
Twitter.
@esportscope i l'etiqueta Vaquero Esports COPE.
I a la pàgina
Vaquero a Esports COPE.
Gairebé 17 minuts per sobre de les 3 de la tarda i la pilota, pilota de Champions, la pilota que tant ens agrada, la pilota de les estrelletes, que ja roda a Sports COPE.
A mi lo que me interesa realmente es que dejen de discutir y que resuelvan nuestros problemas.
Que arreglen lo de la sanidad.
Hablando claro como habla la gente de la calle y aportando soluciones.
¿Lo harán? Síguelo en COPE. Miércoles y jueves, debates sobre el estado de la nación.
COPE, estar informado.
Descabezado. Quien por no tener la cabeza suficientemente amueblada insiste en tirar su dinero cada año al renovar su seguro.
¡Despierta! Porque Berti te ofrece el pago anual de tu seguro con descuento. Ponle coco y llámanos. 902030232. Berti, seguros para gente despierta.
Trabajo en una peluquería y acabo cansadísima.
Recupera tu energía con Revital. Una ampolla de Revital te pone en plena forma. Revital, energía para todo el día. Revital, en farmacias y para farmacias.
Cita a la hora Champions habitual, 3:15. L'escenari, l'imponent estadi de San Siro. L'àrbitre, l'escocès Craig Thompson. Els protagonistes, el Milan, 7 Copes d'Europa. I el Barça, 4 orelludes a les seves vitrines. En joc, la primera meitat de l'eliminatòria dels vuitens de final de la Lliga de Campions. A Milà amb els nostres enviats especials a la cita. Manuel Oliveros, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda, Joan.
Sònia Sanz, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
També està allà el Sergio López. Busquem en primer lloc les novetats del Barça. Busquem la notícia del dia.
La xarxa Fort de Catalunya us ofereix la notícia esportiva del dia.
Sònia, novetats esportives al Barça.
Tot en ordre ara mateix a l'hotel de concentració de l'equip. Ja han dinat els futbolistes a 2:15 i ara tenen descans fins l'hora de berenar a les 6 de la tarda i a les 6:20 la xerrada tècnica de Jordi Roura. L'alineació, Joan, apunta estar bastant perfilada. 11 de gala amb Valdés, sota pals, defensa per Alves, Puyol, Piqué i Jordi Alba al centre del camp amb Sergio Busquets, Xavi Hernández, que torna després de 15 dies sense jugar, i Cesc Fàbregas, i a dalt, en atac, Pedro, Iniesta i Messi. Un cop comuniqui Roura l'equip que jugarà a San Siro, l'autocar del Barça sortirà cap a l'estadi al voltant de 6:45 de la tarda.
Algun dia, tots els agents secrets de la intel·ligència britànica diran el seu cognom abans que el seu nom.
Soler, Arnau Soler.
Però avui, només n'hi ha un.
Algun dia tots els motors seran com el Boost, EcoBoost. Però avui només n'hi ha un. Nou Ford Focus EcoBoost edició especial amb el millor motor de l'any, assistent d'aparcament i molt més per 13.900 euros. Xarxa Ford de Catalunya.
Aquesta és una bona, una gran notícia. El Barça que pot comparèixer a San Siro en aquesta cita tan especial amb el seu millor equip, amb el seu 11 de gala. Sònia, ara mateix deu estar en el tram final al dinar de directives. Abans d'entrar al restaurant ha parlat Adriano Galliani, l'administrador general del Milan, que s'ha desfet en elogis cap al Barça.
Sandro Rossini encapçala en efecte aquesta delegació del Barça, que ara mateix comparteix taula amb representants del Milan, amb Adriano Galliani al capdavant. El restaurant escollit es diu Giannino, a la via Vítor Pisani, número 6. Un Galliani que ha assegurat que no té intenció de parlar de Bojan Krkić en aquest dinar, que només parlaran del partit. L'administrador delegat del Milan no ha amagat la seva admiració pel Barça i molts dels seus jugadors, destacant Leo Messi i també al centre del camp, a Sergio, a Xavi, a Iniesta i a Cesc.
Incontriamo la squadra più forte del mondo. Se guardi il centrocampo e vedi questi quattro signori, Xavi, Iniesta, Busquets e Fabregas, pensi alla Spagna che con questi giocatori qui ha vinto negli ultimi anni 2 europei e un mondiale. Certamente una partita difficilissima. Giochiamo contro la squadra certamente più forte del mondo. Barcellona è il club più forte del mondo e quindi è sempre favorito. E Barcellona è favorito perché è la squadra che gioca il più bel calcio, ha il giocatore più forte del mondo, secondo me più forte di tutti i tempi. Io credo più forte di Pelé, più forte di Maradona, più forte di tutti, che è Leo Messi. E ha un centrocampo soprattutto che è stellare.
Il Milan quiere comprar a Bojan, se quiere quedar a Bojan?
Adesso ci penseremo, adesso decideremo a Sandro Rosella poi nel mese di maggio.
Parlava Galliani de Bojan, hem de recordar que el Milan té una opció de compra de 15 milions per quedar-se al davanter, un preu massa elevat i que el club italià intentarà rebaixar considerablement, Joan.
Sònia Sanz, Milan, gràcies, que vagi tot bé, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Queda clar que el Milan ara mateix no és el millor Milan i que el Barça és el millor Barça. No és d'estranyar, per tant, que pràcticament tothom doni als blaugrana com a clars favorits per superar aquesta eliminatòria de vuitens de final. Però els blaugrana refusen aquest cartell de favorits. Sentim el capi, Carles Puyol, i el míster Jordi Roura.
Es peligroso porque delante tenemos un muy buen equipo, lo que diga la gente o la prensa, nosotros no lo podemos controlar, pero sí que te puedo asegurar que dentro del vestuario sabemos que es una eliminatoria muy complicada contra un muy buen equipo y que si no hacemos las cosas bien lo vamos a pasar mal.
El Milan es quizás uno de los equipos más laureados de Europa, tiene un palmarés impresionante, tiene muy buen equipo, juega en su estadio, es un campo dificilísimo que quiero recordar que siempre hemos sufrido, que siempre lo hemos pasado mal y por tanto yo creo que en una eliminatoria con dos grandes equipos hablar de favoritos me parece que no tiene sentido y salvo que se den cosas muy extrañas, pues al final todo se tendrá que definir el partido de vuelta.
Jordi Roura, que torna com a tècnic de l'equip a l'escenari on podríem dir que es va acabar la seva carrera com a futbolista. Silvio Ortiz, bona tarda.
Ciro per Jordi Roura. Com deies, allà va quedar truncada la seva carrera amb una lesió fa 23 anys. Va ser el 7 de desembre del 89 en partit de tornada de Supercopa d'Europa. El Barça va perdre 1-0 contra el Milan. El jove davanter Roura, que tenia 22 anys i debutava en competició europea a les ordres de Cruyff, va rebre una trompada fortuïta de Van Basten i va patir trencament de menisc i de lligaments creuats. Ja no va recuperar la forma, va jugar a segona divisió, al Figueres i al Múrcia, però es va acabar retirant als 25 anys. Ahir Roura recordava aquella lesió.
És cert que en aquells moments, d'això fa 23 anys, jo era jugador aquí, va ser un moment de la meva carrera esportiva molt, molt delicat, molt complicat. Arrel d'aquella lesió, doncs, jo pràcticament no vaig poder jugar més a futbol, i des d'aquest punt de vista, doncs, evidentment, el meu record no és bo, no és positiu, no? És cert que en aquella època el Milan segurament tenia un dels millors equips de la història, no solament del Milan, sinó potser de la història del futbol, no? Però bé, han passat 23 anys, aquí he tingut l'oportunitat de tornar també, no com a entrenador, però sí com a membre de l'estaf, i en aquest sentit, vindre aquí sempre és un plaer, és un camp extraordinari, dels millors camps d'Europa, amb un gran ambient, i vindre aquí sempre és un plaer, no?
Novetats al rival, al Milan. Oli, com arriba l'equip italià i quin és el previsible 11?
Bé, partim de la base que no pot jugar perquè no està inscrit Mario Balotelli, i que ahir deien des del Milan que s'havien lesionat Flamini i no Cherino. Almenys Flamini, l'ex de l'Arsenal, estava previst que jugués d'entrada. Llavors, un equip probable seria, amb aquestes absències, Abiate i la porteria, la defensa Abate, Mexès, Zapata, Constant, al mig del camp Ambrosini, Montolivo i Montari, i a la davantera Boateng, Pacini i el Sharawi. Però hi ha algunes variants. A partir d'aquest 11 es poden fer algunes variants, no? Col·locar De Ciglio o Bonera de lateral esquerra, per exemple, i posar Constant, el jugador francès, al mig del camp i no la defensa en lloc de Montari. Una altra variant seria posar Boateng al mig del camp i dos puntes, Niang i el Sharawi, no jugar Pacini. El Sharawi, el faraó, és fixa, malgrat els dubtes dels dies passats. Ahir, per exemple, Allegri ja va dir que jugaria d'entrada. De manera que l'equip més probable, com dic abans, seria Abiati, Abate, Mexès, Zapata, Constant, Ambrosini, Montolivo, Montari, Boateng, Pacini i El Sharawi.
Analitzem el partit amb un jove futbolista que ha passat per les categories inferiors del Barça i que és jugador del Milan. S'ha dit només fa unes setmanes al Saragossa. Coneix, per tant, perfectament els rivals del Barça d'avui. Adrià Carmona, Saragossa, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
I abans que res, com van les coses per Saragossa aquests primers dies?
Bé, molt bé. Ara tenim un partit difícil contra el València, però tenim que girar la dinàmica i a veure si podem aconseguir els 3 punts.
Mm-hmm. Tu has anat cap allà per tenir minuts i agafar experiència primera, no?
Sí. Sobretot això, tindre una mica de continuïtat i a veure si es poden fer les coses bé.
Molt bé, Adrià. Escolta'm, segur que aquesta nit no et perds el partit del Barça i el Milan, eh?
No. Tinc ganes de veure'l i a veure si amb una mica de sort el Milan pot donar sorpresa i a veure si es pot passar.
Escolta, veig que tens clar amb qui vas, eh?
Sí, no. Jo estic cedit per al Milan i he passat 3 anys allà, tinc molts amics i el primer equip del Milan el conec molt bé.
Ah, però escolta, això a Itàlia no ho sent ningú, a Milà, eh? Vull dir, pocs.
Ja,
Això se sent per Catalunya i Andorra i no passa res, eh? Escolta, com veus el partit?
Doncs jo penso que està clar que el favorit és el Barça, no? En aquests moments és un equip que jugui contra qui jugui, és el màxim favorit i és difícil, però bueno, s'ha d'esperar alguna oportunitat i a veure si amb una mica de sort es pot passar.
Uh-huh. Quin Milan hem d'esperar avui? Segurament un Milan ben plantat al darrere que busqui les seves oportunitats a la contra i el Barça, en teoria, és l'equip que ha de dominar i tenir la pilota?
Sí, jo penso que sí, serà així. A veure si podem sortir ràpids al contraatac i esperar les oportunitats, perquè als equips italians és igual tindre la pilota o no, i això ho hem d'esperar, i amb velocitat per les bandes a veure si podem fer mal.
Escolta'm, el Milan sí que és veritat que ara mateix està millor que fa un parell o 3 de mesos, no?
Sí, s'ha agafat una dinàmica molt positiva de partits, amb l'arribada de Balotelli els ha ajudat molt i jo penso que ara estan en millor moment que abans a l'inici de temporada.
Mm-hmm. Tu creus que el Milan signaria un marcador avui que el permetés arribar viu a l'estadi del Camp Nou, que l'eliminatòria es decidís al Camp Nou?
Home, jo crec que passa per fer un bon resultat a San Siro, perquè el Camp Nou penso que el Barça té més avantatge i jo crec que si el Milan fa un bon resultat a San Siro es poden ficar les coses bé, després ja es veurà.
Segur que l'objectiu del Milan és que el Barça no marqui, el que passa que deixar el Barça a zero en un partit amb els futbolistes que té és molt complicat, no?
Sí, el Barça és el màxim favorit i serà molt difícil, però fins que no juga el partit mai se sap.
El Milan està en ple procés de rejoveniment de la seva plantilla, el que passa que aquesta temporada ha perdut futbolistes importants com Thiago Silva, com Ibra, com Pato, que són jugadors que només sents el seu nom i ja et poses a tremolar.
Sí, van marxar Seedorf, Inzaghi, van marxar 10-11 jugadors que no tots eren titulars, però la majoria, no? I això per qualsevol equip és difícil. Has de canviar l'estil de joc, has de canviar perquè no tot és igual, no? I amb això s'ha de tindre paciència i esperar una mica.
Escolta'm, de l'alineació del Milan que pugui jugar avui, dels futbolistes aquests que són més desconeguts pel públic aquí, tu quin diries? El Tantum aquest, que és molt bo i us pot sorprendre.
Jo crec que Niang. Sí, el negret. No el coneix molt, però és un jugador, un extrem que de 19 anys i té una potència molt forta i si entra, jo no crec que jugui a titular, però si entra a la segona part pot fer mal, jo crec.
Molt bé, m'apunto. I escolta, i el Sharawi, que és la nova estrella de l'equip, què?
No, el Sharawi és molt bon jugador, ara està en un moment de gràcia que tot el que toca li va dintre i s'ha d'aprofitar, donar-li el màxim de passades i a veure si té sort.
Com està Bojan? Que l'hem sentit molt parlar aquests últims dies i se'l veu content allà a Milà, però segurament li agradaria tenir més minuts dels que està tenint, no?
Sí, jo crec que tot professional ho vol jugar tot i sempre, no? I està clar que Bojan en aquests últims moments no ha tingut la continuïtat, però jo crec que si li dona l'oportunitat, i a més ho ha demostrat, quan ha jugat ho ha fet bé, i espero que pugui fer-se titular indiscutible i que vagi endavant.
Com creus que estarà ell avui per dir contra l'equip de la seva vida?
Pues difícil, no? Però jo crec que arriba un moment que si tu ets professional, els sentiments quan comença a rodar la pilota ja els deixes una mica de banda.
Molt bé, Adrià Carmona, gràcies per estar a Sports Cope i que disfrutis del partit, eh?
Moltes gràcies a vosaltres.
El Barça no estarà sol a San Siro. Uns 2.000 seguidors l'acompanyaran aquesta nit, entre ells els membres de la penya lombarda del Barça. Elena Condis, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Doncs sí, uns 2.000 aficionats culers han viatjat a Milà per animar l'equip aquesta nit a San Siro, on també hi serà, com deies, fidel a la cita la penya lombarda del Barça, que fa 6 anys que funciona a Milà amb 90 socis. El seu president, Antimo De Salve, ha dit a Sports Cope que ja entraran a l'estadi a 4:45 per desplegar una pancarta gegant amb un doble missatge pel tècnic del Barça i per Messi, per la seva quarta pilota d'or.
Tenemos una pancarta de 50 metros que es a favor de Tito Villanova para que se recupere pronto y a favor también de Lionel Messi como re Lionel Messi. Se pone la Peña Lombarda saluta a re Lionel Messi e augura una pronta guarigione a Tito Villanova. Tito, testimem anim.
I sobre el resultat, ho té molt clar el president de la penya lombarda, aposta per una maneta del Barça.
De la penya estamos muy positivos. Ah, manita, 0-5, seguro. Si el Barça va a poner su juego, no habrá oportunidad para el Milan.
Uns 50 socis d'aquesta penya seran avui a San Siro, la resta, 40, vindran a la tornada aquí al Camp Nou.
Un dels culers il·lustres que estaran a l'estadi aquesta nit és el campió del món de MotoGP, Jorge Lorenzo, que va estar ahir des de Milà al partido de las 12.
Bueno, espero que gane el Barça, ¿no? Pues soy culé y me gustaría que ganase el Barça, pero seguro que bueno, presentamos un gran espectáculo. Son dos grandes equipos con mucha historia y seguro que dan un gran espectáculo. Es difícil, siempre los equipos italianos defienden muy bien y es difícil marcar goles, pero bueno, lo importante es divertirse, ¿no? El fútbol es para divertirse.
Atenció, que ens arriba des de Milà la fotografia de l'Oliveros.
Esports Cope. La imatge del dia.
La imatge del dia. La fotografia d'avui, cel gris a Milà, amb una mínima finestra per veure el llum del sol, ambient de gent blaugrana en un marc incomparable com és el centre de Milà, la Piazza del Duomo. A les terrasses, expressos, paninis i les fulles roses de les pàgines de la Gazzetta de l'Esport amb unes dimensions més reduïdes que la Gazzetta de tota la vida. A la portada, el Milan va al Massimo col Barça, amb una fotografia de l'entrenador italià Maximiliano Massimo Allegri. Els lectors miren també les pàgines interiors. A una pàgina trobes amb fotografies de jugadors que han estat als dos clubs. Kluivert, Zambrota, Rivaldo, Tugarí, Ronaldinho, Coco, Reitziger, Pocard, Zlatan Ibrahimovic i un record també la final del 94 a Atenes. Però aquella és una altra història. I de fons, les teles. El telejornal de la RAI veuen l'enfrontament d'avui el Sharawi i Messi, els dos, segons el locutor de la tele, amb sang italiana. El Sharawi, per part de mare, i Messi, pels seus antepassats, que al segle XIX, diuen aquí, es van anar a Rosario. Imatges d'avui des de Milà.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, que vagi tot bé. Bona tarda.
Adéu, Joan, fins ara.
I ha estat aquest matí a Barcelona el gran Enrique Castro Quini a la presentació d'una pel·li sobre el seu segrest. També ha parlat de la cita d'aquesta nit, Sílvia.
Sí, i ha parlat sobre les declaracions de Galliani, de marcar l'home Leo Messi. No està gaire d'acord. De Berlusconi. El Brujo ha dit que Messi no se'l pot parar ni en marcatges individuals ni empresonant-lo.
Individual, si no lo meten preso es igual. Mira, la verdad, creo que es de otro planeta. Que es un extraterrestre que vino por aquí. Hoy día es el que marca la diferencia en el mundo entero. Creo que es un jugador que debe de salir cada 100 o 200 años. Yo creo que el Barcelona actualmente y es siempre favorito, vaya donde vaya, y juegue contra quien juegue. Y lo veo contra el campeón en el bolso.
Sí, diu Enrique Castro Quini que David Villa, el seu paisà, va parlar amb ell la setmana passada, que està molt content al Barça i, atenció, diu que no creu que marxi del Barça perquè el veu feliç, tot i que la situació sigui complicada.
És com si, no sé, como si me dices que siendo jugada Messi. Yo creo que son grandes jugadores y, claro, cuando no juegan pueden tener a lo mejor un poquitín de nostalgia, ¿no? Pero que se vaya de aquí, yo creo que no. Yo creo que Villa va a terminar su carrera aquí, que tiene que dar todavía muchas satisfacciones a la afición del Barcelona, se lo merece, la afición está también con él y que tiene que dar mucho juego todavía.
Quini ha estat avui envoltat pels seus sis companys del Barça dels 80 al Camp Nou presentant el documental El Brujo frente al espejo, un repàs íntim sobre la seva vida amb la mort del seu germà, el segrest que va patir l'any 81 i la seva lluita contra el càncer. Diu que encara s'emociona.
Tenim tota la informació sobre la taula, heu sentit totes les declaracions prèvies al partit, ara el debat.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
El debat avui amb Miguel Rico. Què tal, Miguel? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Ens acompanya també avui el periodista italià Francesco Canali, del catenaccio.es. Francesco, què tal?
Hola, bona tarda a tothom.
Bona tarda.
Molt bé.
Convidem a cafè, abans que res, cafè de Bracafé. Miguel, com el vols avui?
Jo ho saps, com sempre, talladet.
Un talladet, eh? I, Francesco, com vols el cafè, com t'agrada a tu?
Com a tots els italians, estret, una mica estret.
Molt estret, eh?
Molt estret.
Molt bé. Doncs, escolta, parlem del partit. Miguel, estarem d'acord en que aquest Milan no és ni molt menys el millor Milan, que el Barça està en una grandíssima versió, però veurem què passa després, no?
Home, pues sí, veurem què passa, però el Milan és sempre el Milan. Jo sóc un clàssic i penso que un equip que té 7 Copes d'Europa i que fa aquest any encara no ha perdut, i que juga a casa amb un gespa que no beneficia el joc del Barça, pues sempre és molt més rival del que pensem. Potser és la implicació emocional que tenim amb el Barça. Jo sempre veig moltes dificultats amb els rivals del Barça, i quan parlem d'equips de la talla d'Ambient, més.
Francesco, com ho veus tu?
Jo ho veig una miqueta de manera diferent. És veritat que la samarreta juga un rol important en el futbol i la samarreta del Milan és una samarreta que pesa perquè és un club que té una grandíssima història, una gran tradició, el que sabem, el fet que hagi guanyat més títols a nivell internacional. Però és un gran club, però és un equip... no diem no gran i tampoc petit, però és un equip que està vivint una època de decadència, ja no és una referència pel futbol mundial i sobretot jo diria que s'ha de portar respecte, té raó el capità Puyol, que ahir durant la roda de premsa va dir que s'ha de portar respecte per al Milan, per la seva samarreta, per al seu estadi, però per exemple no estic d'acord amb l'entrenador Jordi Roura, que ha parlat de por. Ecco, la por és una altra cosa, el Barça no ha de tenir por per a ningú.
Respecte a sí, por segurament no, perquè el Barça segurament ara és el millor equip que hi ha. Miguel, com ha canviat la història en pocs anys, eh? Abans anaves al camp del Milan i el Milan era clarament el favorit, després una fase amb incertesa, igualtat, i ara la condició de favorit és pel Barça.
Sí, per descomptat que ha canviat, que efectivament el Milan és un equip en decadència, però encara és un bon equip. Però això, amb un partit tot és diferent. No crec que el Milan, per exemple, sigui pitjor equip que la Real Societat o pitjor equip que el Granada o molt pitjor equip que el València, i sabem el que ha patit el Barça amb aquests últims desplaçaments. Per tant, si parléssim de que el Barça jugui 10 partits contra el Milan i a veure qui es classifica, ja no tindria cap dubte de que a 10 partits classifica el Barça. Estem parlant d'un partit aquesta nit i amb una nit pot passar qualsevol cosa. Per descomptat, a l'eliminatòria, molt favorit el Barça, però s'ha de jugar.
Francesco, tu creus que l'objectiu del Milan aquesta nit serà sortir amb un marcador que li permeti jugar-se l'eliminatòria al Camp Nou? O sigui, sortir viu avui de San Siro?
Sí, jo crec que el primer objectiu del Milan és no encaixar gol. I sobretot pel joc del gol fora de casa. I intentarà... aturar el Messi i seguint, jo crec, també les directives, les ingerències, els consells del president Berlusconi, que és un president que té molt pes, evidentment, en la selecció del seu entrenador i a veure què passa, perquè també és veritat que el Milan, el seu punt de força, diguem així, és la davantera, té una davantera de qualitat, sobretot el Sharawi, que recupera d'unes molèsties, d'una lesió al genoll, té un jugador que té gana de revenja, com Bojan Kerkic, que podria tenir un rol important en aquest partit. És un equip que podria fer mal al Barça quan jugui al contraatac. El problema del Milan és sobretot al mig camp, perquè no té qualitat, sobretot per... intenta jugar al contraatac i a la defensa. Jo crec que diguem així, la cosa més evident d'aquesta decadència del Milan es pot veure fent una comparació entre la defensa històrica del Milan, che tenia Tassotti, Baresi, Costa Curta e Maldini, e aquesta defensa del Milan che té jugadors desconeguts.
Clar, perquè aquí han passat dues coses, Francesco. Per una banda, l'obligació del Milan de rejuvenir el planter i després també dificultats econòmiques, no? Perquè si no et desprens aquest estiu de futbolistes com Thiago Silva o Ibra, no?
Clar, però a més s'ha d'afegir que el Milan no ha venut aquest estiu només Ibrahimovic i Thiago Silva, va vendre jugadors que tenien un pes específic molt gran dins del vestidor, un pes, una història, una tradició, una experiència també internacional, perquè no es pot regalar a ningú equip, a cap equip, no es poden regalar jugadors com Nesta, com Zambrotta, com Zedorf, com Van Bommel, com Gattuso, com Inzaghi. Saps? És normal que el Milan hagi trobat dificultat a substituir jugador d'aquest nivell. Ara està escalant la classificació, es troba a la tercera posició, però al nivell també de la Lliga italiana és un nivell més baix respecte al nivell de la Lliga espanyola. Tenia raó el meu company a dir que el Milan evidentment és més fort de la Real Societat e del Granada, però jo no estic convençut que el Milan sigui més fort, per exemple, d'un València o d'una Atlètic Bilbao, com per exemple era l'any passat.
Molt bé. Miguel, per acabar, tant de bo Allegri li faci cas a Berlusconi i li posi a Messi un marcatge a l'home, no? Perquè Messi d'un tio se'n va fàcil, n'ha de posar dos o tres, com a mínim, no?
crec que el Berlusconi parla pel seu públic, que no és el mateix que el públic de l'entrenador, i l'Allegri no en farà ni cas, i sí, marcaran, com tothom marca el Messi, amb gent vigilant emocionalment i més d'un jugador. En tot cas, el que és evident és que el Barça ha de fer exactament el contrari del que ha dit el Francesco, que aspira a fer el Milan. És a dir, fer gols quan més possibles, i sobretot una cosa molt important, no conformar-se amb fer un gol. Mirar de guanyar el partit i tenir calma i tranquil·litat per afrontar amb serenor les setmanes que venen, que són complicadíssimes, però al mateix temps apassionant, perquè pot deixar liquidades un parell de competicions.
Aquí ho deixem, companys. Moltes gràcies per estar a Esports Cope. Miguel Rico, Francesco Canali, una abraçada als dos.
Bona nit, bona tarda.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
El millor futbol a la Cope, la Champions des de San Siro. Tiempo de juego, amb Paco González i Pepe Domingo Castaño. Aquest dimecres, Milan-Barça. Manolo Oliveros, Sonia Sanz, Josep Maria Minguella, Pitu Abelardo, Marcos López. Tiempo de juego.
Cope, estàs informat.
I abans dels grans, als petits, tenim Champions juvenil al miniestadi a partir de les 6, partit únic, atenció, partit únic, Barça-Chelsea, Sílvia.
Se la juga contra el Chelsea al Barça, intentant fer valer el factor camp. L'equip de Vinyals viurà una setmana gran, perquè aquest diumenge jugarà al camp de l'Espanyol la possibilitat de proclamar-se campió de Lliga. Per Vinyals és una gran preparació.
És una preparació que tenen que tenir, perquè si tot va bé, la idea és que molts puguin arribar al primer equip i es trobaran moltes vegades amb això, no? Partits entre setmana i el diumenge de molta competició, de molt nivell i amb molta intensitat, sobretot físicament, però sobretot mentalment han d'estar preparats per poder-ho.
Vinyals no podrà comptar amb el golejador de l'equip, Sandro Ramírez, que divendres passarà pel quiròfan per trencament de menisc i es perdrà la temporada, sí que podrem veure jugadors que apunten al Barça B de la temporada vinent, Samper, Pol Calvet, Adama Traoré, aquesta tarda a les 6 al mini.
De seguida Español.
Reformas Decor. También reformamos su baño completo por 2.490 euros. Llame al 93 757 4512. Presupuesto sin compromiso. Reformas Decor. 93 757 4512. 93 757 4512.
Esports Cope. Els personatges ens parlen des del cor. Valero Rivera.
El que seria una final al Sant Jordi, a 16.500 espectadors, seria brutal.
Home, és un somni, no? Jo, des dels 3 mesos que visc a Barcelona, doncs està clar que jugar a la final al Campionat del Món a la meva ciutat seria una meravella.
T'ho mereixes.
Cope. Estàs informat.
Busquem l'última hora de l'Espanyol, que ha treballat aquest matí. Juan Arias, bona tarda.
Hola, Valeri, bona tarda. Un Sergio García, el jugador del Espanyol, que ha valorado como muy bueno el momento personal y también el momento colectivo, ha asegurado que ahora el equipo defiende mejor, que es una de las claves de la reacción del conjunto périco, pero ha advertido que hasta que no se consiga la permanencia es mejor no hablar de Europa.
Uno siempre le hace ilusión poder jugar en Europa, pero ahora mismo el objetivo claro es la permanencia. El equipo sufrió mucho durante la primera vuelta, que la verdad que estábamos muy lejos de la salvación. Ahora mismo estamos fuera, pero bueno, cuanto antes las consigamos, pues luego ya veremos dónde podemos llegar, pero lo primordial es hacer los 42 o 43 puntos y luego, si quedan muchas jornadas, pues ya buscaremos otro objetivo.
¿O acaso sigue al margen? De momento se desconoce si Aguirre le convocará para el partido frente al Atlético de Madrid el domingo en el Calderón. Yo creo que finalmente le va a levantar el castigo. Y también es duda para ese encuentro Raúl Baena.
De seguida, Esports Cope, el ciclista número 1 del món, Joaquim Rodríguez. Abans, bàsquet, Albert, el Barça que ha volat cap a Istanbul.
Amb bones notícies a l'expedició del conjunt blaugrana, perquè Juan Carlos Navarro ha viatjat, no està al 100%, però jugarà demà davant el Fenerbahçe. Ho farà després de perdre's el partit de diumenge davant el Fuenlabrada de la Lliga Endesa per unes molèsties al turmell dret. De Navarro i del seu estat ha parlat el tècnic Xavier Pascual.
Està millor, nosaltres anirem dia a dia sempre valorant quin és el seu estat físic.
Lògicament hi ha unes molèsties que no desapareixeran del tot i haurem de gestionar-les de la millor manera possible. Però ahir va fer un bon entrenament i bueno, si no hi ha cap contratemps última hora, el tindrem demà per jugar en aquest important partit.
Recordem que el conjunt blaugrana començarà aquesta segona volta del top 16, una pista difícil, tot i que és un equip al Fenerbahçe en hores baixes. Barça, 6 victòries, una derrota, Fenerbahçe 2 i 5.
BBVA te trae todo el espectáculo y la emoción del mejor baloncesto del mundo. BBVA, banco oficial de la NBA. Adelante.
Primera jornada post-All-Star a la NBA amb bona actuació de Marc Gasol a Memphis. 8 punts, 5 rebots i 7 assistències per guanyar a la pista de Detroit per 105-91. Parlant de catalans, Ricky juga a les dues de la propera matinada amb Minnesota i davant els Sixers. Una hora abans repeteixen els Grizzlies a pista de Toronto. I els Lakers, encara sense Pau Gasol, reben els Celtics a 4:45 de la matinada en el primer partit després de la mort del propietari Jerry Bass.
Inspiración. Expiración. Inspiración. Expiración.
¿Estás pensando en reformar la casa? ¿En cambiar de coche? ¿O tal vez viajar por el mundo? Entonces, respira tranquilo. Ahora, en BBVA te damos el crédito personal para todo lo que necesitas. Además, te devolvemos el 10% de los intereses cada año. Infórmate en cualquier oficina BBVA. Adelante.
Avui a la tarda farem un repàs a l'actualitat del dia a Catalunya i ens visitarà un referent del teatre i la televisió a Catalunya. Ell posa veu a l'actor britànic Pierce Brosnan.
Aquesta tarda a les 6...
La tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Amb Carles García Pastor.
Dissabte passat al Tiramillas...
No podemos definir el libro como un libro de fotografías en absoluto.
No es un libro de fotografías. Yo diría más es una especie de cuaderno de viajes o un diario en el que la fotografía sí que aparece. Cada día, de hecho, intentaba hacer una sola fotografía y esa fotografía que a veces también hacíamos un vídeo. En muchas ocasiones Unai también apuntaba, no todos los días, pero muchos días, alguna cosa curiosa del día.
Carme Ayala, Tiramillas. Dissabte, anem de viatge. De 10 a 1 a COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de ciclisme en aquest tram final d'Esports Cope. Tenim aquí l'especialista en ciclisme aquí a Cope Catalunya, el Quique Iglesias. Què tal, Quique? Bona tarda.
Hola, Jordi, bona tarda.
Tenim protagonista de luxe avui, eh?
Sí, perquè no tots els dies es té a la ràdio el millor ciclista del món, almenys el número 1 de la llista a l'any 2012. Hem passat un hivern una mica pendents del que li passava al Purito Rodríguez, perquè la UCI el va deixar fora al seu equip, el Katusha, l'equip rus del Katusha d'aquest World Tour, que és la primera divisió de l'equip del ciclisme mundial. Això feia que no tenia assegurada la seva participació a les proves on mereix estar el número 1 del món, com el Tour de França, la Volta a Espanya, les clàssiques, etc. No? Finalment, fa uns dies, ja ho dèiem aquí, el TAS, el Tribunal de l'Esport, va donar la raó finalment al Katusha, que ha estat inclòs en aquesta elit del ciclisme mundial, així que, de moment, el Purito Rodríguez pot preparar bé aquesta temporada amb els seus objectius que ara ens explicarà.
Joaquim Rodríguez, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
El localitzem a Tenerife, no?
Sí, aquí al Teide estem ja preparant la temporada. Hem fet Argentina i Oman, dos curses, i doncs ara una miqueta més de base per preparar el que queda.
Uh-huh. Vens d'Oman, efectivament. La setmana passada vas tenir dues bones notícies. A Oman, la victòria de l'etapa reina, però sobretot, això al que feia referència al Quique, la decisió, la resolució del TAS, que feia readmetre el Katusha al World Tour. Això vol dir que podràs participar a les grans curses la propera temporada. Respires tranquil, no?
Home, sí, més tranquil, no? Sobretot pels companys també, perquè et dona la seguretat que continues amb l'equip i tens la seguretat de tenir calendari, que és el que ens interessa a nosaltres.
Mm-hmm. Era una decisió des de fora difícil d'entendre, que el Katusha no estés a les grans curses la propera temporada.
Pues sí, sobretot ja no només perquè bueno, van guanyar la Pro Tour l'empat amb mi, no? Sinó que també hem acabat el segon millor equip del món, així que era una mica, doncs, estava una mica perduts.
Uh-huh. En algun moment, Joaquim, arribes a pensar o et passa pel cap canviar d'equip per poder participar al Giro, a la Vuelta, al Tour?
En algun moment no, estava...
Ho tenies fet, no?
Sí, quasi clar, no? Perquè la veritat que després de que la UCI hagués dit que estàvem fora de la cultura, em semblava molt estrany que ens tornessin a donar la raó perquè no sabíem el per què i segurament pensàvem que seria una cosa doncs, de política o d'algun rotllo i jo, sincerament, em feia una mica de por, no? Estava pensant en amb el bé que estic aquí i ara tenir de canviar, doncs començar com aquell que diu a zero, i amb els companys que tingui tot, doncs quan em van dir que el Tec ens havia donat la raó, doncs aquesta alliberació, no?, de tranquil·litat de dir, hòstia, és normal. Mm.
Ofertes no t'han faltat, no?
Doncs per sort sí que he tingut unes ofertes molt bones, no?, d'equips grans que una mica han aprofitat i tot s'ha de dir que s'han també comportat molt bé a l'hora de respectar també el Catuixa.
Mm. Es poden dir les ofertes que has tingut o això és un secret?
No, això és, lògicament, una cosa que porta el representant i que crec que tampoc seria massa maco per ell.
Mm-hmm. Clar, perquè en aquest moment de la teva carrera i aquestes alçades, estar un any sense competir a les grans curses era un luxe que no et podies permetre, no?
Bueno, sí, sobretot ja és el tema de com hi vas, no?, a les curses, perquè, lògicament, doncs, molts organitzadors s'havien ficat en contacte amb l'equip i, doncs, ficaven com a condició de que tenia estar jo. I això vol dir que al final doncs vas perdut, no? Que no tens un objectiu clar, perquè has de preparar moltíssimes curses, anar a moltíssimes carreres i no et deixen treballar, doncs, com crec jo que s'ha de treballar, no? D'aquesta forma, doncs, tens la planificació de les teves curses i saps que com a mínim no em vagi, estaràs molt bé.
Mm-hmm. Ja tens decidit el calendari, les curses grans que faràs la propera temporada?
Sí, doncs ara estem preparant les clàssiques, que són el mes d'abril. Sí. A mitjans d'abril, que són les coses que més m'agraden, i després un parón per recuperar i preparar amb força el Tour i la Vuelta.
Tour i Vuelta, eh?
Sí, sí.
Tour i Vuelta per un Purito Rodríguez que amb 34 anys ha arribat el moment d'aspirar al que et falta, que és un podi al Tour?
Un podi o guanyar una gran, sí, seria el meu objectiu. No he fet podi, he guanyat clàssiques, he fet inclús medalles al Mundial, però em falta això, no guanyar una gran o fer el pòdium al Tour per tenir els seus pòdiums.
Uh-huh. L'any passat va ser un any magnífic per tu, la passada temporada. Tens el llistó altíssim. Primer al World Tour, segon al Giro, tercer a la Vuelta, amb una Vuelta espectacular. El llistó està molt alt, Joaquim. Estarem a l'alçada aquesta temporada. Podem repetir o inclús millorar el que vas fer la temporada passada?
Bueno, sempre és difícil, no? Perquè ja veus, no? La temporada que em va sortir, però jo el que vull són les mateixes sensacions, no? Si tinc les mateixes sensacions, podrà guanyar unes curses, podran perdre unes altres, però segurament que sortirà una bona temporada, que és el que vull jo.
L'al·licient de tornar a trobar-te amb Contador, no? Sembla que Contador no anirà a la Vuelta a Espanya, però sí al Tour, prepara en exclusiva quasi l'Alberto al Tour. Al·licient també de lluitar amb un rival que et va remuntar a la Vuelta de manera sorprenent.
Home, si fos només contra ella estaria molt bé. El problema és que em trobarem més d'un, no? Està, doncs, el From, el Valverde, el Wiggins, l'Evans, l'hem vist també molt bé al Tour d'Oman, o sigui, segurament serà no només l'Alberto segurament sortirà de favorit perquè és el corredor que més voltes grans ha guanyat i ja el coneixem, no? Que és un tio molt guerrillero, però que hi ha d'altres, eh?
Lamentablement, Joaquim, vivim en una actualitat ciclista i esportiva marcada pel que tots sabem, per l'operació en Puerto. Quin ciclisme ens està quedant? En sortireu d'aquesta? El ciclisme en sortirà d'aquesta o no?
Home, jo crec que ha sortit ja, no? Si estem parlant d'una cosa fa 7 anys, si no és una cosa que hagi passat ara.
Sí, però ho dic perquè s'està jutjant ara, Joaquim.
Ja, això et dic, però bueno, nosaltres ja arriba un moment que ja ha passat, perquè s'acabarà l'operació Puerto i començarà l'operació Delgado, que serà d'aquí a 15 anys o 20 anys i tornarem amb el mateix. Així que no em preocupa, ni ho miro. Jo sé que el ciclisme d'ara doncs, és com és, que està molt bé, o deixem de banda el ciclisme, sinó l'esport, i si continuem mirant enrere, doncs mai sobrevivirem.
Et veig una mica pessimista. Tu creus que el ciclisme mai es podrà lliurar del tot d'aquesta xacra del dopatge?
No, pessimista no, pessimista vosaltres. Jo tinc claríssim que el ciclisme està molt bé. Una altra cosa és que el que es vol vendre, no? Ja et dic, estem parlant d'una cosa de fa 7 anys i d'històries que estan més que acabades. O sigui, és el problema, no? Que sembla que mai sortirem d'això perquè sempre estem mirant al passat. Estem parlant de que fa, m'acabo de dir, que va sortir la Vuelta a Espanya, que va ser espectacular.
Sí.
I que vau disfrutar i després em pregunteu si el ciclisme sobrevirà, serà capaç de passar doncs, coses com aquestes de la Operació en Puerto, no? Jo crec que està molt, molt més que superada i és una pena que després de 7 anys que ens tornin a assenyalar, no?
Ho dèiem, Joaquim, sense maldat i sempre parlant de que el ciclisme viu de les vostres heroïcitats, però també del patrocini, viu de la inversió publicitària que... Hi ha moltes empreses que poden veure en dubte si és una inversió rentable o no, simplement per això, Joaquim.
Ja, però en el sentit de dir el mateix, no? Ara, per exemple, Catuixa, que va començar el 2009, quin problema té, no? Si mai ha tingut aquests problemes, i si són coses que van passar, doncs no sé si va ser el 2005 o 2006, quina culpa té, no? Si ell vol fer una inversió que per ara l'ha sortit molt bé, el que surti això ara, al passat, doncs també una mica tapa una mica, doncs per dir-te la temporada que hem fet nosaltres, ho està tapant notícies des del 2005 o 2006, que jo crec que tampoc venen a... doncs han de sortir ara, no? Però bueno. Mm-hmm.
Molt bé, Joaquim. Escolta, a la Volta Ciclista a Catalunya estaràs?
Sí, segur.
Molt bé, fantàstic.
Moment d'estar al costat de la Volta a Catalunya, que fa, això sí, miracles per tenir aquesta participació, no? Per sobreviure cada any, eh?
No, i a més han fet un recorregut molt maco i crec que vindrà gent, he sentit que vindrà el From avui, o sigui, hi ha una participació molt bona.
Mm. Molt bé, Joaquim. Per acabar, escolta, tu que ets culer, suposo que pendent del partit d'aquesta nit del Milan-Barça, no?
Pues sí. M'agrada molt la Champions i un Barça-Milan és espectacular.
Aquest Milan no fa tanta por com el Milan de fa uns anys, amb Sidro, Shevchenko i tal, no tenen tantes estrelles, no, o què?
Bueno, però és el Milan. Sí? O sigui, al final és un clàssic i segurament que serà difícil. Mm.
Molt bé, Joaquim, ha estat un plaer. Gràcies per atendre la trucada a Sports Cope i que vagi molt bé aquesta temporada, eh?
Molt bé, merci.
Recta final d'Esports Cope, últim minut. Ja sabeu que heu d'estar atents fins al final del programa perquè l'últim minut donem notícies d'última hora avui amb l'Albert Díez.
Sí, en homenatge a l'habitual inquilí d'aquest últim minut, al José Luis Gil, direm que David Gil, director executiu del Manchester United, deixarà el càrrec al juny. I atenció, perquè d'Anglaterra a França, on el diari francès Le Parisien, Ballori, parla d'un acord verbal entre Carlo Ancelotti, actual entrenador del Paris Saint-Germain, i el Real Madrid de cara a la temporada vinent, eh? Deixa que acabi Mourinho, home, deixa que acabi Mourinho, si és que acaba.
Sí, aquest any ja ho hem dit a la Copa, aquest estiu, punt i final.
Doncs mira, Le Parisien, que ens escolta.
Gràcies, Albert.
A tu, que vagi bé.
Gràcies a l'Andreu Quesada, al control de so, a l'Helena Condis, a la producció. Avui, tiempo de juego, eh? A partir d'un quart de nou, Lliga de Campions, Galatasaray, Schalke, sí, però sobretot, Milan-Barça a San Siro. Que vagi bé, molt bona tarda.